Jaume Roures, què tal, com estàs?
Bé, bé, bé.
Recordes molt a Cruyff?
Sí.
Sí. Sí. Quan el vas conèixer, tu?
Jo el vaig conèixer... Bueno, quan va venir a entrenar. Perquè ja havia estat negociant uns contractes. Jo treballava a TV3, havia estat negociant uns contractes amb el Barça, amb el Gaspar i el Núñez. I com que llavors ell va veure que algú, diguem-ne, s'enfrontava al poder establecido, i ell no s'enfiava, diguem-ne, de l'entorn del Barça, doncs em va contactar per demanar-me que l'ajudés a negociar els seus contractes.
Per tant, tu vas viure també en primera persona, entenc, aquelles disputes per la confecció d'un equip que Cruyff volia fer d'una manera i Núñez no, allò famós de Zidane, Jorkaeff...
Que bé, volia... però això ja va ser...
Després,
Això ja va ser, sí. Ell volia... Bueno, és que després veus la història del futbol i que algú et digui, quan no eren coneguts, que aquí ha de venir Zidane, Jorkaeff... i el Francesc, que ara me'n recordo, que jugava al Tottenham, que era un extrem...
Era Giggs, Ryan Giggs, no era l'altre?
No, era un francès.
Ginola.
Ginola, l'enfant terrible.
Que Ginola, a més, va venir a casa meva, perquè vam estar negociant el fitxatge, però vull dir, llavors aquells no eren... Excepte Ginola, era el més conegut, Jorkaeff i tal, a més... Amb el rebuig que hi havia a la directiva del Barça, hi havia un component racista, perquè eren dos moros, que deien, no? I no vindran aquests aquí a salvar-nos.
De fet, Jorkaeff ens ha reconegut a la cadena SER que efectivament havia parlat amb Cruyff i estava disposat a venir al Barça. El que passa és que, com que hi havia aquella guerra amb Núñez i al final se'l van carregar, doncs va acabar fitxant per l'Inter de Milà. Ara escoltem a Jorkaeff en conversa amb la cadena SER parlant d'aquell moment. Mentre recuperem la declaració, ja tenim el guanyador del lot de xupa-xups.
Efectivament, aquí el tenim, el Johan Cruyff de Ponferrada, que ha quedat així batejat. El micro, sisplau.
Com et dius?
Em dic Albert.
Albert.
Albert Ficapal.
Ficapal?
Albert Ficapal.
Ficapal, sí, no Ficapau.
Ve de l'Alt Urgell.
Que
bo.
Ostres, que bo.
Sí, sí. I tinc 8 cognoms catalans. I 16 i 32.
Quins són?
Bueno, Ficapal, cosí, Majoral, granja...
Estàs dient paraules a l'atzar, eh?
No.
Confia en ell, confia en ell.
Faus, sí.
Doncs gràcies per venir i que gaudeixis dels xupa-xups.
Què faràs amb 365 xupa-xups?
Per repartir-los a la família, que tots són del Barça.
Molt bé, sí, fantàstic. Va, ara sí tenim a Jorkaeff reconeixent la història aquesta de Cruyff.
En Barcelona siempre se dijo que podías haber fichado por el Barça de Johan Cruyff.
Sí.
¿Qué hay de cierto?
Claro. Cruyff, hablando con Cruyff, cuando lui era el míster del Barcelona, lui me quiere de venir a Barcelona. Yo me gustaba jugar para el Barcelona y jugar para Cruyff. Pues después Cruyff no será si era el entrenador para el próximo año y yo firmado con el Inter.
O sea que si Cruyff hubiera seguido en el Barcelona,
sí,
Jorkaeff,
sí,
hubiera venido.
Sí, seguro. Cruyff era mi ídolo.
Sí.
Sí. Era un sueño para mí para laborar y para trabajar con Cruyff. Pero no fue. Creo que el trabajo de Cruyff es siempre al Barcelona. La mentalidad del juego Cruyff que ha dado esta mentalidad al Barcelona.
Pero hubiera sido fantástico ver a Jorkaeff jugando en el Barcelona.
Sí, en el FIFA.
En el FIFA.
En el FIFA. Diu Jorkaeff que parla una mica de castellà perquè la seva dona és andalusa i el seu avi era espanyol.
Bueno, però van ser, a més, grans figures. Jorkaeff era un semilaudro, per dir-ho d'alguna manera, no? Per definir la seva manera de jugar.
Hi ha alguna màxima cruifista que hagis aplicat a la teva vida?
Diguem-ne, jo crec que vaig empatitzar molt, o hem empatitzat molt, perquè els dos veníem del carrer, no? I també era lògic en aquella època, perquè, a més... Jo sóc un pèl més jove que ell. Jo faig els anys el 24 d'abril i els feia el 25, llavors... tot, eh? I aquest venir del carrer jo crec que ens donava una empatia de com havien d'enfrontar les coses, perquè ningú pensi que ni a les bones èpoques les relacions del Johan amb la directiva i a l'entorn de la directiva eren fàcils. Eh? I després, quan va sortir, ja allò va ser... No vull dir un infern, perquè amb ell les coses se les posava a l'esquena tranquil·lament, però déu-n'hi-do la persecució que li van fer durant anys.
Ell és acomiadat al 96 per Joan Gaspar. Recordem el moment relatat pel propi Joan Gaspar de la reunió que va acabar amb l'adeu de Johan Cruyff del Barça.
A partir d'aquell moment es produeixen per part de d'en Johan una sèrie de paraules, d'insults personals dirigits a la meva persona, dirigits al president, dirigits a tota la junta directiva. Arriba a dir, suposo que en un estat de nervis, que Déu ens castigarà, que Déu ens castigarà, i que de fet ja ha començat a castigar-nos, perquè ja s'ha emportat una neta al president.
Quan una persona... La batalla va ser tremenda, que va saltar als mitjans de comunicació.
Insults.
Escolteu, per exemple, creuament de declaracions Cruyff, Núñez.
És un club d'un persona, si hi ha un de tres cuenta, tot el resto és muntatge. Nada más. Es así. Entonces el resto no me vas a aprobar cosas serias sobre lo que dicen, porque no se puede.
Yo diría que todos los que quieren el Barcelona hoy celebran los triunfos del Barcelona, ¿no? Supongo que los que no están muy contentos no se deben de haber hecho alguna declaración, pero hoy debemos de hablar solamente de alegrías, ¿no?
Y es interesante recordar y recuperar una entrevista que le iban a hacer a Ángel Casas a Johan Cruyff.
Si usted fuera presidente del Barça, se ha dicho que usted quería ser presidente del Barça.
Sí, ¿sí? También me han dicho, sí.
Han dicho que ustedes son socios, han hecho socios.
Sí, también programa, somos socios.
Y
sí.
Se han hecho para que usted fuera presidente y usted vicepresidente, creo que sí. Van a ser.
Este es...
Y Angoy gerente, creo.
¿Cómo hace Núñez ahora con su hijo? Bueno, ahora no son mismos.
Lo tienen ustedes preparado, bien. Pues ha dicho eso, ¿no? Pero sí. Si usted fuera presidente, ¿qué haría con Cruyff este año?
Yo quería caso.
Es buenísima la respuesta, ¿eh? Que si fuera presidente quería con Cruyff, le haría caso.
Bueno, eso,
tenía tocs genials.
És Johan, que jo crec... O sigui, Johan era el més allunyat al sentit comú, eh? O sigui, una cosa són les frases fetes aquestes que ens fan gràcia per la seva simplicitat, però també perquè ens retraten. És a dir, que quan et diu allò, si tu tens la pilota no tens una altra... Ens sembla molt simple, però nosaltres no ho havíem pensat mai.
No.
O allò, Manolo se desmarca muy bien, pues no lo marquemos, no? I no, però funcionava, però això té que veure amb la intel·ligència més que amb el sentit comú. Però ell això ho aplicava a la vida, a la relació amb la gent, i això és el que el feia magnífic. Bueno, he vist que hi ha la Pati i la Susila, i elles parlaran de la Fundació, però quan vam començar la Fundació el 96, més enllà de tots els entrebancs de la directiva del Barça, era perquè ell, bueno, ja ho portava des dels Estats Units, però volia fer feliços els nens que no tenen possibilitats i tenen limitacions físiques o psíquiques per fer esport, però s'hi abocava. Vull dir, i malauradament, des de la seva mort, quan fem l'Open Day, que venen centenars de nanos, que val la pena que algun dia ho veieu, ell, no, era la immersió del Johan allí, i ho veies i no t'ho creies, perquè sentava en una cadira de roda i jugava a bàsquet, o al tenis, el que fos, no? I això formava part, o sigui... Normalment parlem del Johan futbol, però la corresponent al Johan social, per dir-ho d'alguna manera, el Johan familiar, el Johan amb els amics i tal, era tant o més important, donava tant o més que el que va fer el futbol. I això és lògic, és molt més desconegut, no? Perquè el futbol al final, com veiem cada dia s'ho menja tot i...
A partir de la una parlarem del Cruyff persona, amb gent de la seva família, el Cruyff futbolista, després el Cruyff entrenador i el llegat que va deixar. També el coneix bé Albert Perrin, que és exdirectiu del Barça, un dels fundadors de l'Elefant Blau, i crec que la persona que estava quan Johan Cruyff va conèixer Joan Laporta, no? Albert, què tal, com estàs?
És curiós això, perquè han sortit en boca del president actual coses que no són veritat. El Jaume hi era el dia que el Jan Laporta va conèixer el Johan.
Ah, estàveu els dos?
No, i més gent. Ara ho explico. El Jan volia conèixer el Johan, i llavors vaig muntar un sopar a casa meva, jo estava separat, i sortíem amb la sogra del Jordi Cruyff, sembla que es diu Esther. I vaig muntar un sopar a casa, hi havia el Jaume, la Eva, l'Armand Caravent amb la Marjolent, Joan Pazzi, la Roser, Johan, la Dani i nosaltres. I allà el Jan va conèixer el Johan, no com ell diu, que, bueno, és que han sortit diverses coses, però el Jaume era present, gran cruyffista, Jaume.
I fins a quin punt l'esperit de Cruyff va impregnar aquell elefant blau que es va convertir en l'alternativa a Núñez de les eleccions?
Bueno, jo diria que és que el Johan ho ha impregnat tot aquí, aquest país nostre. Vull dir, va ser un personatge que quan va aterrar aquí ens ho va canviar-ho tot. Els amants del futbol, d'una vida diferent, ell ens donava pautes, ens donava camins. I és que ha sigut únic. Sí, i ho dic. Perdó, eh?
T'estàs emocionant, Albert.
Emocionat.
Sí, perquè és el que em toca.
Per què et toca tant?
Perquè me l'apreciava, tenia bona relació com el Jaume, i, bueno, és una persona que no tindrà-la... Vull dir, era un referent. Tenies qualsevol tonteria i Johan, què te parece eso? Sempre contestava, és que no tienes ni puta idea, tu eres muy burro. I jo no et donava l'explicació. Però era així, és el Johan. No.
Està viu i la demostració és que avui, per exemple, estem fent un programa de ràdio dedicat a ell i el seu esperit està més viu i més a prop que mai. Gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest especial Johan Cruyff des de l'estudi Toreschi. Ja hem fet el primer regal i a la segona hora una sorpresa que no us havia dit. Regalarem la samarreta taronja de Johan Cruyff.
Només una cosa, és que m'estranya que aquí no hi hagi un cruyffista com és el Sandro Rossell. És raro, no?
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.